quererte está a 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido.
Bueno, i ahir ens assabentàvem de que ja s'ha votat a favor de la Llei de Protecció de la Infància contra la Violència, una norma que retarda l'edat en què comença a computar-se la prescripció del delicte. Estava fixada en 18 anys i s'ha ampliat a 35. Este projecte de llei ha incorporat l'ampliació d'aquest termini a última hora després d'una esmena pactada entre el PSOE i Unides Podem. Per a que es parli d'això tenim a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Per fi està donant fruits tot això que s'està espentant o que se vol des d'Unides Podem, no?
I tant, i tant. Aquesta llei en particular porta molts anys ahí en un calaix. Porta des del 2014 que se va crear una comissió d'experts per a impulsar aquesta qüestió, que és una demanda important de la societat civil, de les entitats, de la infància i també de la Unió Europea, de la ONU, del Comitè de Drets de la Infància, que exigien que el nostre país tinguera aquesta llei. I realment és un moment, és una fita molt important. Ha hagut de ser aquest govern de coalició el que la portarà endavant, escoltant moltes, han incorporat molts suggeriments de la societat civil, de les entitats, i de la gent implicada, i és una llei que té un enfoque integral, un enfoque de gènere, que contempla qüestions de prevenció, qüestions d'atenció a les víctimes, el que té que veure amb el que tu has comentat, de la prescripció, perquè, per desgràcia, fins avui, la majoria dels delictes de pederàstia, d'abusos de menors, de violència contra els menors, a l'àmbit familiar o fora, de qualsevol tipus, majoritàriament quedaven arxivats, perquè resulta que havien prescrit. Quan la gent, les víctimes, no?, quan se decidissin o tenen les forces o la capacitat de denunciar, resulta que aquests delictes han prescrit. I això és una cosa tremenda, no?, per la impunitat que suposa i la indefensió de les víctimes. Pues bé, això s'incorpora a l'augment que serà a partir dels 35 anys de la víctima, no?, que comença a córrer aquest temps de la prescripció. I bé, hi ha qüestions que tenen que veure amb la prevenció a nivell educatiu, en la formació també de professionals, en la, per exemple, equips, la necessitat d'equips tècnics en els procediments judicials, no?, per evitar el que es diu la revictimització de les víctimes, que de vegades es veuen obligades a declarar quatre vegades contra la mateixa, aquest tipus de coses. De manera que, bueno, pues, tot el tema d'atenció a les víctimes, d'acompanyament, d'escoltar a xiquets i xiquetes, tindre eines, no?, a tots els nivells, social, educatiu, etc., per a vehicular, per a escoltar i vehicular aquest tipus de situacions, no?, de violència. De manera que, bueno, és una llei realment que ens fa sentir-nos molt orgulloses i, bueno, pues era una urgència per al nostre país, perquè era una situació molt greu de violència que moltes vegades pues, queda sense denunciar, no? I, bueno, segur només que el vot en contra de Vox, n'hi ha que dir-ho, perquè ells són negacionistes de tot, i ells ho consideren que és una intromissió en la vida de les famílies, diuen ells, i, bueno, pues ells neguen la violència de gènere, neguen aquest tipus de violència i pensen que són inventos, es parlen de la ideologia de gènere d'aquest govern socialcomunista. Però, bueno, per sort va ser una majoria absoluta en la Càmera, perquè realment és un clam també de la societat civil, sobretot, que xiquets i xiquetes puguen tindre una vida digna i segura al nostre país.
En aquest cas, aquesta llei ja està aconseguida, però voldríem saber en aquest moment, Unides Podem, en què està treballant. Què té ara damunt de la taula i quines iniciatives està plantejant per a solventar més tipus de casos com aquests?
Sí, aquesta llei té que passar al Senat i serà una realitat molt pronta. Recentment ha sigut ja del Consell de Ministres ja s'ha publicat, per exemple, un reglament per al tema de que les empreses, un registre de les empreses per al tema de la igualtat salarial entre homes i dones. S'estan actualitzant contínuament les mesures d'ERTE i de protecció de treballadors i treballadores en la situació de pandèmia, encara que se van reduint cada vegada més, en el sentit que, bueno, pues cada quien se va incorporant al treball en la mesura que, ojalà, no?, se vagi controlant la pandèmia i se puga tornar a l'activitat econòmica normal, però bueno, s'està contínuament en l'actualització de les mesures de protecció de la població i de la gent treballadora i de l'economia, no?, manteniment de puestos de treball durant aquesta situació. Això és un treball continu que tenim. S'està treballant, també és públic, en tota la qüestió de la llei d'habitatge, que és un compromís del govern de coalició, i bueno, tot el món sap també que hi ha tensions importants perquè nosaltres estem pressionant molt perquè realment hi hagi un control dels preus del lloguer, com se fa en altres països, perquè això és l'única manera d'aconseguir que tot el món tinga accés a un habitatge, una vivenda a uns preus accessibles, i de punxar aquesta bombolla que es diu, bombolla immobiliària, en aquest cas ara en els preus de lloguer, que fan que bueno, pues, fons especulatius, que fons buitre pues, especulen en l'habitatge, com si fora un bé especulatiu, utilitzant-lo com a bé especulatiu, quan resulta que s'està violant, s'està vulnerant el dret de tota la gent a tindre una casa, no? un pis.
En principi,
una situació de pandèmia, no?
En principi, el que els deia el president del govern és que ampliaen hasta fins 3 mesos, crec que és hasta el mes d'agost, on s'està protegint encara, ells s'emparen un poc en els efectes del Covid, però el que detecta la societat és que n'hi ha una pressió per part d'Unides Podem de que no toquen a la gent sense sostre, no?
Evidentment, se tracta de que la gent no se pot quedar al carrer, i a més no és una exigència només d'Unides Podem i de la societat civil, sinó també dels organismes internacionals i de la ONU, que ja ha cridat l'atenció en diverses ocasions a l'estat espanyol per aquesta situació, que és única de les poques, en fi, en Europa, en el sentit que la gent no se pot quedar sense alternativa habitacional al carrer. Però bueno, més enllà de les solucions parcials, que bueno, estem aconseguint amb molta pressió, perquè en temps de pandèmia, això no se dona per situació de vulnerabilitat que tinga que veure la pandèmia. Més enllà d'això, el que necessitem, i era un compromís de govern, pel que estem lluitant, és la llei, una llei d'habitatge, una llei que garantisca el dret a l'habitatge en el nostre país, en pandèmia i sense pandèmia, regulant preus de lloguer com se fa en altres països, de manera que l'habitatge, que la gent pugui tindre dret a tindre un habitatge, una vivenda, en condicions dignes, i pagant el seu lloguer.
I per lo que feia, per lo que s'apuntava vostè antes, era el registre salarial que tenen que tindre ja totes les empreses, i que té que ser públic, és a dir, se pot entrar, l'inspector pot entrar i demanar aquest registre salarial on estiga reflexat tota la quantitat de gent que tenen i cada un el que cobra. Això era algo que pensem, vamos, que jo no imaginava mai en l'edat que tinc que poguera arribar a existir.
Sí, per desgràcia n'hi ha molta gent també negacionista d'aquests temes de la discriminació de gènere, que diu que això, o pensa, o diu que això no existeix, que està negant-lo, però resulta que, per desgràcia, en el nostre país, també en altres, però en el nostre país n'hi ha una bretxa de salarial molt important, al voltant d'un 30%, entre un 20 i un 30%, bretxa salarial entre homes i dones en el desempenyament del mateix treball, perquè molta gent pensa, no, és que els homes poden tindre treballs de més qualificació. No, estem parlant de que en la bretxa salarial el que me dius és que gent, homes i dones, que en la mateixa feina, en el mateix treball, resulta que guanyen diferent. I això és molt greu. De manera que això és una exigència, des de llavors, dels sindicats, de la gent treballadora, i bueno, pues, també dels organismes internacionals que s'arbitren mesures, i bueno, pues, han entrat en vigor ara, i ha hagut de ser aquest govern de coalició que té un compromís en acabar amb les discriminacions de gènere, també en l'aspecte laboral. De manera que això, sense dubte, a veure, no és la solució absoluta al problema, és un conjunt de coses, però efectivament això suposarà una millora important en la mesura que hi ha transparència i se podrà vigilar i també penalitzar quan s'estiga realment penalitzant a les dones en una mateixa feina.
Per lo que...
molt important.
Vam parlar d'aquest tema amb Soledad Montaner, ella és la responsable del sector agrari e indústria de Comissions Obreres, i ens deia que ja estan obligats des de ja, o sigui, això era dimecres, a es començar a complementar aquest registre, i des de luego a finals d'any el té que tindre totes les empreses.
Bueno, y eso permitirá un control uh-huh. por parte de los representantes, de los treballadors i les treballadores, i permetirà que tot això se vagi superant aquesta discriminació. Uh-huh. És una de les mesures que, en les que nosaltres ens havíem compromès i les portem endavant.
Sí, sí. Mire, ahir també hi ha la notícia de que l'inspector jefe de l'UDEF, Manuel Morocho, junt al reste de la seva unitat, ratifiquen davant del tribunal la veracitat dels papers de Bárcenas i l'existència de la Caixa B del Partit Popular. Jo senti parlar ben poc d'esta notícia,
Sí, veritat. Sí, és una cosa molt cridonera que en aquest país, bueno, estan posant-se damunt de la taula en tota aquesta investigació de la comptabilitat del Partit Popular i tota la comissió d'investigació Kitchener, del cas Kitchener al uh-huh. Congrés, uh-huh. està aixint a la palestra tot el tema de les clavegueres de l'Estat, de tot l'aparatatge judicial i policial en contra de Unides Podem, inventant proves falses, etc. I aquest cas que tu acabes de nomenar és molt greu i molt important, perquè estem parlant de la comptabilitat del Partit Popular. Hi ha molta gent que potser no dona a compte del que suposa, però estem parlant d'un país que s'ha finançat de manera bruta, és negres al fisco, els dirigents polítics com M. Rajoy, que sembla que ningú sap qui és, no? La policia no l'ha hagut, la justícia no ha pogut concretar qui era M. Rajoy, per exemple, pues bueno, s'han beneficiat, han cobrat el bé sense declarar el fisco, lo qual tot el món sap el que suposa, no?, de cara als ingressos públics, però a més suposa que s'ha estat, esos diners del finançament venen d'empresaris que han sigut beneficiats en contractes en diners públics, contractes d'obra pública que s'ha contratat en empreses privades per a que donaren diners al Partit Popular, el diners negre. De manera que això, pensem que en última instància el que s'està fent, que s'està jugant en els pressupostos públics, en l'obra pública, en els diners que l'Estat se gasta, no?, per a diferents tipus d'obres, s'està treballant en empreses que estan donant que estan donant aquestes adjudicacions a empreses que paguen al Partit Popular, han pagat mordides, que es diu en castellà. De manera que estem parlant d'una cosa molt greu. I com tu ho dius, és molt cridaner que totes les hores que dediquen, les noticiaris, anem a dir, però també les tertúlies, a parlar de mentides, de bulos i en molts casos de denúncies falses al nostre Unides Podem, per exemple, és una llàstima que no se dediquen a parlar d'un tema tan greu per a la democràcia. Aquesta és una qüestió que és una que mina absolutament la democràcia i que se'n parla de pràctiques corruptes que, bueno, han de ser absolutament rebutjades i erradicades del nostre país.
Anem a les eleccions perquè tenim una última hora que la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, serà vicepresidenta econòmica de Gabilondo si este guanya les eleccions del 4 de maio a Madrid. Què passa en aquestes eleccions? Què hem de tindre en compte?
Bueno, aquestes eleccions ens importen a tot el país, o haurien d'importar a tot el país en el sentit que se juga molt més que el futur de la Comunitat de Madrid. Se juga el model de país, d'alguna manera, perquè la Comunitat de Madrid no és qualsevol cosa, és el laboratori, l'escaparat de les polítiques de la dreta i d'ultradreta, d'aquestes polítiques nefastes per a les majories socials que estan portant endavant. Porten més de 25 anys a la Comunitat de Madrid, a trinxerades, una dreta corrupta. En molts casos, en tots els seus expresidents, imputats o a la presó, o condemnats o condemnades, pràctiques corruptes, pràctiques, com s'havien parlat, de diners bé. Una dreta privatitzadora que ha dedicat els diners públics a enfortir els negocis dels amics, a privatitzar els serveis públics i a debilitar els serveis com la sanitat pública, que és la que atén a tota la gent i el que s'ha necessitat ara en aquesta pandèmia. Estem parlant d'una dreta que governa per a les minories privilegiades en una fiscalitat absolutament injusta que perjudica a la població de Madrid però també a la resta de l'Estat, perquè Madrid és un forat fiscal on se dediquen moltes empreses perquè tenen avantatges, la gent rica i les grans fortunes tenen privilegis fiscals que no s'haurien de permetre. És una espècie, entre cometes, de paradís fiscal dins d'Espanya. De manera que estem parlant de polítiques nefastes per a les majories socials i polítiques que són un perill per a la democràcia. Pensem que Ayuso ha obert la porta a l'ultradreta en el govern de la Comunitat de Madrid, a una ultradreta negacionista, racista, que ensalça el franquisme, que bueno, defensa evidentment com ella tota la privatització dels serveis públics. Uh-huh. Defensa fins i tot la privatització de les pensions. És una dreta absolutament perillosa per a la democràcia, a la que la senyora Ayuso ha obert les portes, perquè efectivament avui per avui resulta que la senyora Ayuso és la portaveu de la ultradreta. Ahí, ¿eh? Y es una ultradreta que realmente es un perill para la democracia y para la gente trabajadora, para las mayorías sociales, que gobierna para una minoría privilegiada y que son xenófobos, racistas y, bueno, y clasistas. Esto tenemos también la gestión que se hace de la pandemia, que es un desastre. Pues bueno, y es culpabilicen, por ejemplo, yo voy a posar un ejemplo del que se parla molt y se clarifica poc de que vore en la gestión en las residencias de mayores. Uh-huh. Que és de gestió autonòmica, tot el món sap que això se gestiona a nivell autonòmic, és una competència autonòmica, i la senyora Ayuso i la dreta i l'ultradreta no paren de tirar la culpa al govern i al vicepresident Iglesias, quan estava allí, quan resulta que és la competència de la senyora Ayuso, que va fer instruccions per escrit prohibint que s'enviara als hospitals a la gent major de les residències afectades pel Covid, prohibint l'ingrés hospitalari.
Pues en esta reflexió que ens fa, Marisa, ens quedem que la gent reflexione i que sàpiga per què és tan important el que ocorrirà en Madrid el pròxim 4 de maig.
Aquí el missatge que nosaltres estem traslladant, tot el món ho està escoltant també als mitjans, a la població, en este cas de Madrid, no? És que se mobilitzi i voti, perquè la majoria, les majories socials se tenen que mobilitzar i votar en defensa dels seus drets i de la democràcia. Si no van a votar i diuen que voten només que, bueno, pues els privilegiats del barri de Salamanca i els que són pues bueno, els defensors d'aquestes polítiques, pues bueno, guanyaran ells. De manera que, bueno, jo dic una última nota, i és que la senyora Ayuso ha convocat les eleccions en un dimarts, un dia laborable que farà molt difícil que la gent treballadora, que se desplaça de vegades hores per a treballar, que té horaris de faena que complir i ho té complicat, ha convocat les eleccions un dimarts perquè no puga anar a votar la gent treballadora. Això és un indicador molt important.
Diputada, moltes gràcies per haver entrat i fins un altre dia.
Gràcies a vosaltres, fins quan vulgueu. Bon dia. Parte tu adelante, lo que me das, dámelo y dalo bien. Un poco así, un poco a quien.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.